Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 95 Jordi Vendrell va començar a Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada emetem des de VilaWeb i des de www.linternauta.cat. Cada dimarts per la vesprada publiquem el podcast i publiquem la pàgina on expliquem totes les coses que passen al voltant d'aquest programa. Martí Crespo, com sempre, preparant el seu famós informe ja. Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres. I avui un bon amic de fa molts anys, l'Albert Cuesta.
Bona nit o bona tarda.
Com tu vulguis. Això ja és... Com que ja és podcast, no tens ni idea de què està fent el que t'escolta. Per tant, hauríem de dir bona o el que sigues.
Estigueu bonets.
Estigueu bonets. Està ben pensat, això. L'Albert Cuesta és una persona que fa molts anys ja va començar a parlar de que això d'internet estaria als mòbils, a la mobilitat. Va ser un dels pioners en tots els temes aquells de les PDA, que és una paraula que ara ha desaparegut del mapa. Pràcticament.
Sí, com a tal, sí.
Com però... a tal, però que el concepte ha triomfat, evidentment. Uh-huh. I, clar, aquesta setmana qualsevol de vosaltres que visca en un radi d'acció paral·lel a Barcelona d'uns 60 quilòmetres haurà notat que n'hi ha uns tipus raros que van amb una targeta penjant del coll que no se n'adonen que això són ganes que te robin en una cita com aquesta.
Els hi recomanen que se la treguin
sí,
tan aviat surten
amb la targeta sí. Per tot arreu, no? Que són aquesta massa enorme de gent que ve al Mobile, al World Mobile Congress.
Mobile World Congress,
igual té, tant hi fa.
Que és no li fa, és important la distinció.
Okay.
Sí, World Mobile Congress seria el Congrés Mundial de Mòbils. Mobile World Congress, que és com es diu, vol dir Congrés del món mòbil. És un matís important.
Clar. Molt bé, doncs matisat el matís. Clar, pensàvem, hem de fer un programa parlant de tot això, d'aquesta bogeria dels mòbils i de com internet es mou ràpidament cap als mòbils, i el nom de referència era, per tant, l'Albert. Així que amb l'Albert i amb el Martí farem el programa de l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ja sabeu, com cada setmana, que tots els enllaços, tots els llocs on punxar per anar a visitar l'activitat del nostre convidat els trobareu a la pàgina i a la notícia, però per recordar-ne algunes de les milions de coses que fa, no sé quan dorm, este xic tampoc, Canal PDA, tu deus saber-ho, si no ho saps tu anem mal, eh? Però en fi, Canal PDA, que és un històric...
Maig del 2004, sí, és un portal de dispositius, serveis i aplicacions mòbils.
De tot això, però a més el trobareu escrivint a La Vanguardia...
La Vanguardia Digital, l'Economista Digital, a l'Ara Paper... Sí.
I
parlant per Comradio.
I parlant per Comradio.
I el Twitter.
I el Twitter. I el Facebook.
No, el del Facebook, és accidental, perquè jo al Facebook gairebé no hi entro mai. Tinc integrades unes coses amb les altres i el que poso a Twitter acaba anant a Facebook.
Uh-huh. De tota manera, com cada setmana, el Martí Crespo té un petit informe que ens explica millor de què anem a parlar.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs això, ens trobem en plena setmana del Mobile World Congress, que des del 2006 doncs, converteix Barcelona en la capital mundial de la telefonia i de les aplicacions mòbils. I bé, en l'edició d'enguany, la principal fira de la mobilitat doncs, ha tret, diuen, doncs, fins a 1.300 empreses i els organitzadors preveuen doncs, que aquesta setmana doncs, passaran gairebé 50.000 professionals de tot aquest sector, és a dir, 50.000 persones amb la targeteta aquesta passejant-se per la fira i per Barcelona. Són 50.000 o una mica més de 50.000 professionals que, de fet, representa una mica més de la xifra doncs, de visitants de l'any passat, és a dir, sembla que la mobilitat no coneix o com a mínim supera bastant bé la crisi global que estem vivint. El Mobile World Congress té un espai expositiu, evidentment, on hi ha doncs, aquest miler llarg d'empreses doncs, que presenten els seus productes, però també té un apartat o una fira paral·lela centrada en aplicacions mòbils, que suposo que en parlarem, perquè aquest any sembla doncs, que es presenten més novetats d'aplicacions que no pas d'aparells en si. I després també té un immens programa, en aquest cas em sembla que són 250 en aquest any, un immens programa de conferències i presentacions, bé, amb noms de tota la indústria, principals noms de tota la indústria. Per intentar descobrir què no ens hem de perdre al Mobile World Congress, vam pensar que el convidat de l'internauta havia de ser l'Albert Cuesta, que li agraïm moltíssim que hagi trobat un forat a l'agenda, perquè realment em sembla que et deus passar aquests dies...
No tenda de campanya, allà,
literalment, o sigui, jo visc fora de Barcelona i aquesta setmana m'instal·lo a Barcelona per no perdre pistonada, perquè la fira comença formalment a les 9 del matí i s'acaba a les 7 de la tarda, però abans i després ja hi ha actes, i de fet la fira va començar dilluns, sí, ahir, però el diumenge a la tarda ja hi havia, jo vaig estar a 4 actes, vull dir que...
N'hi ha una curiositat, per cert, n'hi ha una televisió de la fira que emet per TDT i es veu a tot Barcelona. No sé si a fora de Barcelona, però aquest matí em enxufat a la tele i hem vist que havia aparegut un canal, World Mobile Congress Live o alguna cosa així.
Sí, molt global.
Sí. I per tant, qui tinga molt d'interès, escolta, enxufeu la tele, ja està, apareixen. Els anuncis són molt divertits.
I per internet també estan amatent, vull dir que es pot,
però vaja,
es pot trobar.
TDT, però els anuncis són realment divertits.
Telecom TV, això ho fa Informa, que és l'empresa que té subcontractada l'organització del Congrés.
Molt bé. Albert, això és una bogeria, no?
Una bogeria...
És allò...
Sí, és allò que en diuen...
Tots els boixos del mòbil junts.
Tots els boixos del mòbil. Home, aviam, la fira aquesta l'organitza l'Associació d'Operadores. O sigui, el que crida més l'atenció als consumidors, evidentment, són els aparells, però els aparells són pecat a minut. Penseu que el sector de les comunicacions mòbils l'any passat va facturar 900.000 milions d'euros al món. D'aquests 900.000 milions d'euros, només el 15% són telèfons. La resta són serveis, o sigui, el que nosaltres els hi paguem a les operadores amb la factura. És a dir, minuts de veu, missatges SMS i accessos a internet. I aquesta fira, les operadores, el consorci aquest de totes les operadores de mòbils del món, l'organitza perquè els seus proveïdors, que són els... fabricants de mòbils, però també els fabricants d'antenes i els de programari per gestionar les factures i els d'aplicacions, vinguin a vendre'ls els productes i serveis que elles comercialitzaran, ens vendran a nosaltres durant el pròxim any. I també els proveïdors de components, els que fabriquen xips, pantalles, memòries, venen a vendre'ls amb els fabricants de telèfons que l'any que ve vindran a vendre'ls els telèfons a les operadores. Sí. Vull dir, en aquests moments, cada any es venden més de 1.000 milions de mòbils a l'any al món. Al món hi ha 3.400 milions de persones que utilitzen mòbil. Hi ha més de 5.000 milions de línies de telefonia mòbil, perquè hem de comptar més de les persones, hem de comptar les màquines que es connecten per mòbil i la gent que només té que té més d'una línia de telèfon. És el mitjà massiu més important que hi ha al món en aquest moment, de llarg.
Tota manera, tu dius, els aparells i tot això són la pecata minuta, però crida molt l'atenció. La festa té una part de show business espectacular, amb presentacions de coses bastant rares, insòlites i bastant avançades, no?
Sí, home, hi ha coses. Sí,
aquests dies n'hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció molt, que és que tots els diaris del món parlen de Barcelona, és a dir, allò, Barcelona. El Google News, que jo el gaste molt, és inútil. Normalment el Google News, quan poses Barcelona, n'hi ha una primera pàgina que és el Barça, que genera la majoria de notícies de Barcelona, i a partir d'ahí comences a trobar alguna. Ara ni el Barça, o sigui, el Barça-Arsenal no està ni a la primera pàgina. Tot és mòbils i mòbils i mòbils. És a dir, realment l'impacte global d'aquesta fira és espectacular, però bona part d'aquest impacte són aquestes catxarrets nous que ens ensenyen i aquestes virgueries que se suposa que gastarem d'ací 4 dies.
Sí, però insisteixo en que els catxarrets aquests, les operadores els contemplen com una plataforma més, és la plataforma que l'excusa perquè nosaltres consumim els seus minuts de veu.
Per generar més ingressos.
Sí, absolutament. O sigui, ahir parlava amb un executiu d'una operadora que ens explicaven coses i li preguntava per l'acord, una cosa que es va saber la setmana passada, a final divendres, que és divendres, que l'aliança entre Nokia i Microsoft, que està aixecant molt de polseguera, i li preguntava que sí, quina actitud tenien ells respecte a això, i diu, a nosaltres ens és igual, mentre aquesta gent facin uns telèfons que ens permetin facturar més, estem encantats i ens posarem d'acord amb qualsevol.
Sona estranya, aquesta aliança entre Nokia i Microsoft. Sona una aliança de dos que han perdut el poder que tenien, que segueixen siguent molt grans, però que ja no són el que eren fa 5 anys i que ara s'ajunten a veure si així...
Clar, això és fotut per totes dues, perquè clar, Microsoft està perdent el seu poder, la seva presència, perquè els ordinadors, que és on ell domina, estan perdent pistonada, perquè per cada PC que es ven al món es venen més de 3 mòbils. La gent, com a terminal de comunicació i d'informació, està fent servir el telèfon mòbil i això va cap aquí. I Microsoft no ha tingut mai una presència significativa. De fet, la poca que tenia la va perdre a mesura que el seu sistema operatiu, la seva versió de Windows, es quedava antiquada, lògicament, perquè Windows no havia estat mai un sistema operatiu per funcionar amb telèfons. En canvi, Nokia parteix d'una posició que era dominant. O sigui, Nokia ven més d'un milió de telèfons cada dia, poca broma.
Més d'un milió de telèfons cada dia?
Cada dia. Vale. O sigui, Nokia té una maquinària de producció, de disseny de producció i de logística comercial absolutament espaterrant. Però el software dels seus telèfons avançats, que són els que realment donen diners ara, tant al fabricant de telèfons com a les operadores, s'havia quedat antiquat i s'havia quedat superat per, doncs, evidentment, per l'iPhone, pels Androids i totes aquestes coses. I llavors tenia una quota de mercat del 40% tant amb telèfons, amb el conjunt dels telèfons com amb smartphones, i ara en aquests moments està a punt de perdre la primera posició del mercat a favor d'Android. Android, això té trampa, perquè Nokia és un sol fabricant i Android és un sistema operatiu que està a molts telèfons, però com a plataforma...
Té trampa, però vaja...
Però és d'allò. Llavors, ja ho va dir aquest, no?, el Stephen Elop, el nou conseller delegat, dic nou perquè només hi porta 5 mesos a l'empresa, i ve de Microsoft, va dir, estàvem en una plataforma petrolífera, s'està incendiant, i o bé ens cremem o bé saltem a l'aigua per freda que estigui, i llavors el que...
A veure quins pesca, no?
Sí, els ha pescat Microsoft, i en realitat...
I Android no els podria haver pescat, no ha fet... Passos? No hi ha hagut converses entre tots dos?
Segur que hi ha hagut converses, però en realitat el soci natural en aquesta situació penso que és Microsoft, i a més hi ha al darrere de tot això rascant-te no dones de que hi ha relacions una mica incestuoses, perquè aquest, el nou conseller delegat, l'actual conseller delegat de Nokia ve precisament de Microsoft. I bueno, a mi al final això em sembla que acabarà convertint-se en una OPA, o sigui, que acabarà convertint-se en una OPA de Microsoft sobre Nokia.
Microsoft comprarà Nokia.
O li sortirà gratis, perquè
això serà divertit.
Sí, sí, intercanvi realment.
Home, penseu que l'acció de Nokia, des que es va saber, ha baixat, ara no ho sé, però jo vaig mirar i ha baixat un 14%. Vull dir que tenen un problema.
Acabarà comprant els tallarbres, perquè recordem que Nokia era una companyia que tallava arbres per fer paper i que va inventar la telefonia mòbil per comunicar els camions
i fabricava botes de goma. Encara hi ha botes de goma a Nokia. De fet, un dels esports populars finesos és fer punteria amb el llançament de botes d'aigua, de botes de goma.
Un apassionant esport.
Sí, una cosa. També van molt en xanques pel bosc finlandès.
Albert, tu comentaves, i jo crec que és un fet que poca gent discuteix ja, que estem entrant en una segona revolució, com a mínim, d'internet molt potent, que és aquesta dels mòbils, no? És a dir, el mòbil s'està convertint en l'aparell d'internet, ja no és l'ordinador. Recordaràs aquelles polèmiques fa 15 anys quan havíem d'explicar que internet era una xarxa no només d'ordinadors i que la gent estava obsessionada amb l'ordinador, ara ja està claríssim. El mòbil s'està convertint...
Deixa'm que digui una cosa, això de la xarxa és que em fa molta gràcia, perquè en realitat els mòbils ja són una xarxa. Abans de que existís l'accés mòbil a internet, l'accés a internet a través dels mòbils, els mòbils eren una xarxa, perquè en realitat els mòbils que fem servir ara per parlar, que són GSMs, ja són ordinadors que servien només per parlar, i que la xarxa de telefonia ja era una xarxa digital com internet. El que passa és que ara s'hi ha posat a sobre una capa amb la qual et permet accedir a la resta d'internet.
Mm-hmm. Però les conseqüències d'això són brutals, perquè, primera... Vol dir que passa a internet el 40% de la població, que més o menys és la xifra que es dona com a gent connectada a través de l'ordinador, al 100% de la població en X temps, perquè evidentment la gent ha d'anar canviant els mòbils, ha d'anar canviant els aparells i tal, no? Però, per tant, ahir n'hi ha un salt d'internet d'una dimensió colossal. Però després, els mòbils que n'hi ha ara, recordem que fa 3 anys un mòbil sense teclat era impensable, i ara un mòbil amb teclat comença a ser impensable.
Malauradament.
Convertits en la pantalla central i amb aquestes coses que ens comencen a explicar com a concepte de mòbils extensibles que es poden fer del tamany d'un diari i coses d'aquestes estranyes que ja comença a parlar la gent, està fora de tota discussió, almenys per a mi, que es van a menjar tots els mercats de la cultura i la comunicació. És a dir, va ser l'aparell central de la cultura i la comunicació. I això una acceleració espectacular. Recordem-ho, això, l'iPhone, que té 2 anys, o 3?
3,
màxim. Sí, 2007, que arriba més. I sembla que tot el que n'hi havia abans era molt estrany, no? Clar, l'impacte social també de tot això, que ho estem veient a Egipte, a l'Iran, en totes aquestes revolucions, l'impacte social, el canvi tecnològic, realment provoca vertigen. Sobretot els que van veure què passava abans. Quan entrava l'ordinador ja van veure quina potència tenia això. Ara, a mi em provoca autèntic vertigen de pensar què ens va passar els pròxims 5 anys.
És que és molt fort, perquè tu pensa que a Xina hi ha una operadora de telecomunicacions entre fixa i mòbil que té 800 milions de clients.
Està bé, això.
O sigui...
Està bé, sí, una cartera substancial.
Al món hi ha, com tu deies, vull dir, hi ha gent que no té llum elèctric, no té aigua corrent, però té telèfon. Té telèfon mòbil. I amb aquesta gent li poden arribar coses que d'altra manera no les veuria. Els senyors de Nokia, que estan rebent moltes garrotades, però vull dir, tenen projectes de desenvolupament al tercer món realment macos, tenen muntat un servei de... a la Xina i a la Índia, un servei pel qual els pagesos de la Quinta Forca poden rebre via SMS el preu de la quin preu es paga la seva collita al mercat central i decidir si els surt a compte pujar-la al carro i fer 3 dies de camí per vendre-la. Això abans no ho podien fer. El fet de la mobilitat canvia totalment l'activitat social, això està clar.
I sobretot és això, no? És el fet aquest de portar ja internet a sobre, no? Sí, a la butxaca, que això, vull dir, està canviant moltíssimes coses. Fins i tot, bé, hi havia una anècdota, però és molt reveladora, no? L'altre dia hi havia una companya que li faltava una icona a l'iPhone. O sigui, li havia desaparegut una icona i vam estar comparant amb el meu i al final diem, hòstia, si t'ha desaparegut la icona del telèfon, de les trucades.
No, sí. Se n'havia donat. Clar, llavors, trucava pel Viber.
No, ja ni trucava, però vull dir, és que a vegades és això, que tens un mòbil i l'últim que penses és a trucar.
El que menys fas és parlar.
Jo sí, conec una persona, com a mínim, que du un smartphone d'aquests a la butxaca i un telèfon antic.
Perquè li truca més fàcil. Trucar
pel telèfon antic i tota la resta de coses les fa per aquest, no? El mòbil ha passat a ser... un ordinador que, a més, telefona.
També es telefona, sí. És allò que deies tu abans del PDA, no? O sigui, ara un smartphone no és altra cosa que un PDA amb telèfon.
Clar, i això, no? Abans deies que el PDA va néixer el 2004, imagina't, doncs, en poc temps, no? Realment en 7 anys, com ha evolucionat el món aquest? O sigui, de passar dels PDAs que semblava... Bueno, i el WAP ja no en parlem, no? Del bueno, aquella versió d'internet, de connexió a internet amb els mòbils...
Bueno, són coses que a mesura que la tecnologia ho ha anat permetent. Ara, per exemple, les experiències d'aquestes xarxes 4G, que és la telefonia de quarta generació, que als Estats Units ja comencen a desplegar-la perquè s'han saltat la 3G per qüestions de mercat, la velocitat màxima de connexió és més alta que la que pots aconseguir actualment amb una DSL de fixa.
El tema sempre és el preu.
Clar.
Perquè, clar, ara ha començat a popularitzar-se això clarament, és a dir, ara clarament la gent ja utilitza el mòbil per internet. Jo crec que aquí també les xarxes socials, el Twitter, no sé què, ja han ajudat molt. I en paral·lel a això, les operadores han començat a dir això de la tarifa plana per internet, per mòbil, ens ho haurem de pensar, no?
Clar, és que a les operadores els han anat baixant el preu, els ingressos de veu, o sigui, de fet les operadores continuen facturant més per veu que per dades, però el que li factura, el que en diuen a l'ARPU, que és l'Average Revenue Per User, o sigui, el que li facturen de mitjana a cadascun dels seus clients per veu, està baixant vertiginosament, i això ho supleix, ho han suplit amb venent tarifes d'internet. I què ha passat? Doncs que les coses que permet la tecnologia, les coses que permeten els aparells, els amenacen amb saturar les seves xarxes. La capacitat de les xarxes d'accés a internet, de les xarxes mòbils, és un dels greus problemes que tenen. Home, aquests dies s'està veient, vull dir, precisament ahir era bastant difícil connectar-se a internet mòbil al recinte de la fira, que em diràs tu.
Per això que han posat uns camions, jo he vist que n'hi ha uns camions fora, amb unes megantenes.
Les operadores reforcen l'estructura, no? Però és que 50.000 persones fent servir aplicacions avançades contínuament carreguen molt la xarxa. I a més, aquest any no existeix el que hi havia altres anys, que és la xarxa wifi de la fira, que descarrega una part d'aquest tràfic cap a la xarxa fixa.
No té wifi el Congrés?
No.
Com pot ser això?
Hi ha molt... A veure, tu entres al Congrés, engegues el Mac, busques wifi i en trobes moltes, la majoria tancades, que són les wifis pròpies dels stands.
I la fira no ha posat una wifi?
No hi és. Jo no l'he vista.
Que sorprenent.
Sí, els anys anteriors, quan tu anaves a la fira, però en general a qualsevol fira de Barcelona, el Cotromat, per dir-te alguna cosa, podies llogar un accés, que amb els de premsa ens el donaven, i tu anaves a la sala de premsa, et deien la contrasenya és aquesta, i li durarà 4 dies. Aquest any no. Jo, a veure, no ho he arribat a confirmar, per tant no podria assegurar-ho, però tinc la impressió de que l'organització de la fira diu, escolta, si prediquem la internet mòbil, doncs que l'accés a internet sigui només a través de mòbil. Però...
Sona estrany, eh? Pues,
en qualsevol cas, jo no he trobat una connexió wifi corporativa de la pròpia organització.
Clar, però quan es produeixen aquests col·lapses, que dèiem, el wifi continua sent una alternativa.
Sí, clar. Sí. Home, mira, un dels negocis, és, just venint cap aquí, sortint de la fira, he passat per un estant que cada any veig que és igual de petit i que penso que serà un dels més importants a mig termini, que és l'estant del Femtoforum. El Femtoforum és un consorci d'empreses que fabriquen una cosa que es diuen femtoceles, que són antenes de mòbil domèstiques i que es connecten a la xarxa de mòbil a través de la DSL. O sigui, tu ets client de Vodafone i tens
un repetidor dins de casa.
Exacte, però que no és un repetidor per ràdio, sinó que és un repetidor que es connecta a la xarxa de la teva operadora, a la xarxa de Vodafone o a la xarxa de Movistar a través de DSL. Llavors tu, quan estàs a casa teva, encara que et parlis pel mòbil, no t'estàs connectant a l'antena de Movistar o de Vodafone que tinguis més a prop, la que et toqui per cobertura, sinó que t'estàs connectant a la teva pròpia antena que està connectada a Movistar o a Vodafone a través de la DSL que ja tens. I això aconsegueix descarregar el tràfic de la xarxa en conjunt i millorar la cobertura dins de casa.
A mi és més barat. Ja, clar, tu, de fet, estaràs trucant per internet, diguem així.
Sí, però clar, això...
Per entendre'ns,
sí. Sí, sí, no, però clar, ells no t'aplicaran una... Ells
no t'aplicaran la tarifa.
No, sí. No, de fet, el màxim que pot passar, perquè de fet això ho està... Ja sabeu que les coses valen el que la gent està disposada a pagar per elles, no? Però, i llavors estan definint les tarifes, però el que crec que passarà és que et regalaran la Femtocelda perquè te la instal·lis a casa teva, la punxis a la teva DSL, i llavors hi haurà les trucades que facis des de casa... no passaran per la xarxa mòbil, però tu continuaràs pagant el mateix preu per minut. O tindràs una tarifa pseudoplana o alguna cosa d'aquest estil.
A banda d'aquesta petita empresa, en aquest dia i mig o 2 dies de trepitjar la fira, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès? Alguna cosa que diguis, ostres, això pot marcar tendència una mica?
A veure, jo crec que les tendències... Aviam, la fira, la gràcia, el que és més aparent són els grans estants, però el nucli de la fira està... Les coses interessants estan a dins dels despatxos, que són aquests acords que es negocien entre tu em faràs això d'aquesta manera perquè l'any que ve jo pugui vendre-ho, i els estants petitets dels passadissos del Palau del Mig. Aquests, haig de confessar que encara no hi ha arribat, vull dir, em queden 2 dies i mig de fira, i això encara és un... Espero poder cobrir. Jo cada any em quedo amb la sensació d'haver vist menys fira. I em sap greu. Però aviam, les tendències d'aquest any són, evidentment, smartphones, o sigui, que la substitució dels telèfons, el que en diuen d'enfons, dels telèfons tontos, que només serveixen per trucar i per enviar SMS, pels smartphones. L'altre és tabletes, a l'ombra de l'iPad, diguéssim, avui mateix n'hem presentat 2. Xarxes socials i geolocalització, jo crec. Serien aquestes una mica les coses que marquen la pauta.
Les tabletes se n'està parlant molt. Jo, a més, és curiós perquè això que diem de que els executius aquests ixen i van al metro i tal i qual, jo ir al metro em vaig trobar 2 o 3 amb tablets d'aquestes que no havia vist encara en les botigues, no? N'hi havia com un tamany més xicotet, més Bueno, no sabria definir de quina marca eren, però clarament eren persones que d'una forma o una altra estaven vinculades a la fira, no? Aquest és tot un gran mercat en expansió, aquest del tablet, que aquest sí que amenaça, a més, directament als ordinadors, perquè jo, per exemple, la meva experiència personal, el cap de setmana ja se m'ha acabat dur el portàtil a darrere. Jo me'n vaig en l'iPad i amb això vaig que xute, no? No necessite...
Home, això depèn...
Aquí hi ha una substitució de mercats.
Sí, inicialment molta gent, inclús jo, ens havíem equivocat dient que la substitució del netbook, del portàtil, per la tauleta no es produiria, però realment s'està demostrant que sí. Vull dir que la gent la ho està adoptant, sobretot jo crec que té sentit amb el cas de la gent que no produeix contingut o que produeix contingut de forma ocasional. Vull dir, els que escrivim continuem estant més còmodes. Jo tinc un iPad i l'altre dia em vaig haver canviar l'ordinador i no vaig deixar de comprar-me un Mac, perquè quan amb un teclat físic escrius molt millor, escrius molt més ràpid, igual, però és que jo també sóc dels que prefereix un telèfon amb teclat físic que un telèfon amb pantalla tàctil, perquè tuitejo molt més ràpid, no? Però sí que és cert que si tu el que fas servir és l'iPad per llegir, la tauleta per llegir o per veure la per veure webs o per llegir llibres electrònics o per veure vídeos de YouTube, la tauleta és molt més còmoda, és molt més robusta que un ordinador, la bateria t'acostuma a durar molt més. Té algun inconvenient, com per exemple això aquest que dèiem, que el teclat a mi personalment em sembla que no és prou eficient, i té un altre inconvenient, que és molt personal. Un ordinador tu el pots arribar a compartir entre diverses persones de la casa, perquè... separant els favorits, els missatges de correu electrònic, les fotos de cadascú. En canvi, amb una tauleta, no, els sistemes operatius de les tauletes com l'iPad estan fets, i de totes les que venen al darrere, estan fets perquè els utilitzi una sola persona. Vull dir que en realitat el senyor Steve Jobs ho va muntar molt bé, perquè al final amb un iPad, amb una casa, hi acabin havent 3 o 4 tauletes.
Cadascú en té una, no?
Sí, és la teva tauleta. És un producte molt, molt, molt personal.
Home, i si després l'ajunta amb coses com l'Apple TV, estic descobrint que l'Apple TV al final reconverteix la tele en la pantalla grossa. És a dir, cadascú està mirant amb el seu ordinador i a través d'aquesta cosa que li diuen l'AirPlay, que em sembla que és l'invent seriós, més que no l'aplicació, tu pots estar mirant una cosa i de sobte dirà, mireu-la, i la llances contra la pantalla gran i tothom la mira allà, no?
Això em recorda una cosa, que és l'habilitat que té Apple per posar els noms a les coses, perquè AirPlay és només el nom comercial que Apple li aplica a una tecnologia que ja existeix i que altres fabricants fan servir, que es diu DLNA, que és per interconnectar...
Ah, l'AirPlay i el DLNA és el mateix?
L'AirPlay és el DLNA d'Apple.
Però en canvi, veus, jo tinc una tele amb DLNA i em costa horrors sí, connectar-me, no sé, no sé mai aquesta... com connectar-me, i amb els aparells d'Apple dius, ara què?
No, clar, per això som usuaris d'Apple, perquè estem ja farts d'aquest tipus de configuracions i de fracassos, perquè però l'AirPlay funciona per Wi-Fi sobre DLNA, vull dir que és la mateixa tecnologia.
I deies, la geolocalització és una altra de les grans coses. A mi em fa una mica de iuio, això de la geolocalització.
A mi em fa molt de iuio.
Jo soc molt antic, em sembla, però no, això de que sàpiguen on estàs tota l'estona...
A mi em fa molt de iuio, i avui ho escric al diari, precisament, tinc una columneta els dimarts i parlo precisament d'això, arrel d'una aplicació que... Google és el primer any que està a la fira formalment, o sigui, Google sempre ha estat a la fira amb despatxos o a través de la gent que feia servir els seus productes. Aquest any tenen estant. I han desembarcat amb una aplicació que es diu HIT MWC, o sigui, el que fa és mapes de calor d'on estan els telèfons mòbils físicament situats a Barcelona que fan servir aquesta aplicació. O sigui, tu t'instal·les això amb el teu iPhone, amb el teu Android, i llavors amb aquella mateixa aplicació pots veure, a veure, on hi ha més iPhones en aquests moments a Barcelona.
Però encara que tu no acceptes...
Si has instal·lat l'aplicació és perquè acceptes que l'aplicació expliqui. I llavors ells el que diuen és, ja portem 10 anys parlant de la publicitat geolocalitzada, ara us ensenyarem com es fa realment les coses, perquè tothom va parlant de que t'arribaran ofertes del McDonald's quan passis per davant d'un McDonald's, o un cupó de descompte quan passis per davant de tal botiga, i en realitat hi ha unes experiències que no han arribat a ser massives, no? I li diuen, doncs ara us ensenyarem el que es pot arribar a fer, i ho hem fet com a demostració de potència del que s'obté combinant això, la geolocalització en temps real, aquesta presentació gràfica tan curiosa, però jo hi vaig mirar i podia distingir on podia buscar on hi havia més usuaris alemanys d'Android, per exemple. Sí. No, clar, però és que el que volen els anunciants és això.
No, clar, acabar sabent on hi ha més usuaris alemanys menors de 23 anys que els agrada la cervesa.
Efectivament.
Al meu voltant. Sí, però... el que passa que això... planteja dubtes socials molt seriosos.
No, planteja dubtes socials molt seriosos, com tu dius, home, l'èxit, el Foursquare aquest, la xarxa aquesta que tu dius, sí, sí. Ara estic a no sé on, i amb quatre més, que moltes vegades no es troben, a més té molts fallos, jo em recordo haver estat físicament al mateix lloc que altres persones que em constava que hi eren, i com que tots dos li havíem dit, amb el recinte li havíem dit de manera diferent, no constava
no
que
constava,
estava, o sigui, en realitat no, érem, no, no coincidim. Bueno, total, jo no soc usuari de Foursquare, i em fa molta ràbia allò de, estic a la T4, o també fa molta ràbia allò de, estic menjant un croissant per esmorzar, no? O sigui, jo crec que no té cap interès per ningú el que estic esmorzant, però sí que hi ha gent que té una certa voluntat d'exhibicionisme que, combinada amb la xafarderia dels altres, doncs és el que fa que creixin aquest tipus de coses, no?
Fa unes setmanes un amic holandès em va donar una versió d'això, diguem que és el post-Warhol. Diu, igual, Warhol en el seu moment va pronosticar que tothom tindria els 10 minuts de glòria o els 5 minuts de glòria, no me'n recordo quan xeren.
Em sembla que érem 15, però bueno, és igual.
Igual tant, tant, fa, els que foren,
els que foren. Dir,
I ell diu que ara, en realitat, la glòria és que tindràs 15 seguidors, que tothom tindrà 15 seguidors. No? I diu, ara el canvi és que ja no és comptabilitzable en hores d'emissió de broadcast, sinó en ser centre d'una xarxa. I diu, i ara el menú de glòria és que tu tens 15 seguidors i, per tant, els expliques que estàs efectivament menjant un croissant en la T no sé què, no? Vull dir, seria una variant, un canvi respecte al passat.
Sí. Home, a veure, per arribar fins aquí hem passat per una fase intermitja que és la possibilitat de publicar el teu blog. Vull dir que tu abans, allò que havíem dit amb els nostres temps, no? Vull dir que abans només eren els grups de mitjans de comunicació els que podien publicar. Llavors va haver un moment en què la gent va dir que també, va veure que també podia publicar ell mateix a través d'un blog, però clar, amb la difusió de les xarxes socials, si publicar en un blog requereix una certa habilitat, en canvi posar una collonada o no, una cosa molt profunda al teu Facebook és una cosa immediata, a més la pots fer des del mòbil i ja, clar,
doncs és un pas més.
Sí, sí.
Bueno, en aquest sentit les xarxes socials són el continent adequat, no?
Sí.
El contingut, perdó, adequat al continent, no? Uh-huh. És a dir, Twitter, el Facebook, la cosa ràpida, la cosa immediata. Jo penso que, per exemple, per als periodistes és una revolució sorprenent, no? Perquè d'haver vist, per exemple, tot el que estava passant a Egipte, i fins i tot amb el govern egipci, prenent una decisió tan bèstia com desenxufar físicament internet, que això no s'havia vist mai. Era...
Això, i a més fa molta por, perquè baixant quatre interruptors desconnectes un país.
No, van baixar 370 no sé quants interruptors.
Sí, però
però vaja, fa impressió, no?
Dius, jo vaig estar seguint les dades tècniques de com anava caient la xarxa i sí, sonava, les quatre grans operadores que donaven servei a tot Egipte van anar apagant amb un minut i mig de diferència, que és el que va trigar el funcionari del ministeri en fer la trucada, per tenir penjar i trucar el següent, no? Va ser molt curiós.
Sí, sí. Però clar, aquí les xarxes socials sí que són un instrument de comunicació adequat al mòbil, no? O sigui, allò curt, immediat, però això planteja molts dubtes i planteja un canvi de model de tot, no? No hi ha de negoci, que seria, diguem, al final molt important, però el menor, no? Sinó de model de comunicació, de model de...
Ahir el que va dir el conseller delegat de Twitter al Congrés de Mòbils era precisament que el que volien fer era el Twitter més fàcil i guanyar-hi diners. Va ser els dos missatges que va donar.
Que ja els costa, no? Fa anys ja que funciona
Twitter. Sí, però les empreses americanes sempre tenen això de la borsa, el recurs de la borsa sempre els acaba salvant, la borsa o els inversors.
Els inversors manen molts. Home, els inversors són els que han tombat, els que han dictat aquest acord entre Nokia i Microsoft, per exemple.
Els han empès, diguem. Els han empès, això, no?
Sí, sí.
Són els que manen.
Són els que manen, i com que a més hi ha una qüestió que a mi m'amoïna molt, perquè jo pel que, com ho han anat explicant, em dedico a cobrir el sector tecnològic des d'aquí, intento mirar-me una visió des d'aquí i pensant en com afecta els usuaris i els consumidors d'aquí. Però no és habitual. Em trobo amb que moltes de les informacions que circulen, que creen opinió aquí, estan basades directament en el que publica la premsa nord-americana. I la premsa nord-americana, la que cobreix tecnologia, escombra descaradament cap a casa, però descaradament, i això moltes vegades no en som conscients, no? I la veritat és que el món des de San Francisco, des de Silicon Valley, es veu diferent. Hi ha fa un temps vaig trobar un gràfic, no recordo on era, però el vaig penjar en el blog, i era el món vist des de San Francisco, i tots els estereotips possibles reflectits sobre un mapa, i és molt instructiu.
De fet, en un article que vas publicar, em sembla que era diumenge, a l'Ara, em sembla, parlaves justament del perill que hi havia en aquest acord de Nokia i Microsoft de, diguem-ne, descapitalitzar Europa respecte, doncs, a la telefonia mòbil, és a dir, Nokia com a gran empresa del món del sector de la mobilitat, doncs bé, el fet d'acordar o d'entrar un acord amb Microsoft en certa manera està traient, doncs, pes pesant a
Europa. Nokia ha estat fins ara una de les poques empreses europees amb tecnologia pròpia i amb capacitat d'exportar-la a tot el món, i ara en aquest moment, amb aquest acord, no diré que es redueixi ja, però sí que es va transformant en un consumible que en bona part, a més, tindrà la producció, les activitats de producció subcontractada o desplaçada a la Xina o a la Índia o llocs d'aquests.
Passa que això pinta en bastos, eh? Ahir llegia a la premsa italiana una escandalera monumental que s'ha organitzat perquè la Fiat, que és allò, sí, diguem, el cor del país, ha insinuat que està pensant-se en d'anar-se als Estats Units i posar la seu corporativa als Estats Units, és a dir, convertir-se de fet en una empresa americana, pràcticament, diguem així, no? I clar, s'ha mogut una polseguera immensa a Itàlia de com és possible, de com és això, no? Però
la visita que va fer la cancellera alemanya, la Merkel, fa uns dies a Madrid, hi havia, un dels que va parlar va ser amb el president de Telefònica, que és la principal companyia tecnològica espanyola, i el Iartel li va proposar, que avui ha parlat al Congrés de Mòbils, li va proposar, doncs, que la Comissió Europea, els països, els estats europeus i les empreses europees creessin un fons de 6.000 milions d'euros per promoure activitats empresarials innovadores. Això està molt bé, jo no crec que ho facin, no crec que es posin d'acord, però és que en qualsevol cas és un ordre de magnitud per sota del que els americans, dels inversors americans, estan disposats a posar amb les seves companyies, eh?
I això jo t'anava a preguntar abans, ja has llegit aquest tema i per tant ara em tem que la situació serà pitjor encara. Nosaltres concretament, la indústria catalana, pinta alguna cosa en tot això? El World Mobile es fa a Barcelona, tenim la ciutat plena, tot molt bé, però n'hi ha empreses catalanes realment ben implicades en aquest tema? Són molt minoritàries?
N'hi ha algunes, però és el mal, digamos, tenen algunes que tenen producte, sobretot aplicacions, i a més tenen un camp per córrer important, perquè la gràcia de les aplicacions és que tu la desenvolupes, crees un servei que la gent vulgui utilitzar o pagar per ell, o que sigui allò que en diuen monetitzable, no? Que hi puguis posar, que puguis tenir ingressos d'alguna manera, i llavors tens, i ara comences a tenir canals ja per distribuir-la, vull dir que si la poses a l'App Store de iTunes, o la poses a l'Android Market de Llonsis, o a les botigues de BlackBerry, o de Windows, o de Palm, o de les altres plataformes, o fins i tot ho fas que ho venguin un consorci, les operadores mòbils, pots arribar a tenir una difusió important, però el problema suposo que sempre és el mateix, el que moltes vegades ha tingut la indústria catalana, no? La poca voluntat d'apuntar a mercats exteriors. Però precisament el sector de les aplicacions i les tecnologies mòbils li permetria apuntar cap al mercat exterior amb un cost molt baix.
Si un dels canvis grans del món dels mòbils és que el factor distribució ha quedat completament alterat, és a dir, abans per distribuir una aplicació havies de tindre, diguem-ho així, corresponsals en els principals països, no sé què, ara ho penxes a l'iTunes Store o a l'Android Market i ja està distribuït.
L'altre dia llegia que Apple ja no ven software, no de mòbil necessàriament, sinó de Mac amb caixa. A les botigues Apple d'Estats Units ja no pots comprar un iWorks,
un
CD, un DVD. Et diuen, no, t'ensenyen a baixar-lo des de l'App Store pel Mac.
Que això és un canvi molt gran també per a la indústria, perquè clar, t'elimina tot un factor.
Bueno, és el que ha passat amb els mitjans de comunicació, el que va passar amb la música, el que passa amb les editorials, el tema dels llibres electrònics. El programari també,
digitalitzar-se tot.
En el moment en què tu transformes la famosa història dels àtoms en bits, ja la distribució, la logística, desapareix.
Abans d'acabar, perquè se'ns està acabant el temps, sí que n'hi havia una cosa que també volia plantejar-te. No sé si has seguit la polèmica aquesta sobre la continuïtat de la Fira a Barcelona.
Sí, home, i tant. És un dels temes que bé, tots intentem rescatar.
Això era una fira que es feia a Cans, si no estic equivocat.
Això és, sí.
Algú va anar a pispar-la als de Cans,
sí.
La va portar a Barcelona i ara es la volen pispar.
Sí.
Dir, per tant, pispa, aquí...
Bueno,
no
sé si hem arribat a parlar dels milions d'euros que deixen aquests 50.000.
Mil i pico milions d'euros, una barbaritat.
En un any? Amb aquests 4 dies, 1.000 milions d'euros
no,
a Barcelona?
No, tot l'any, el volum que mou això, que acaba beneficiant a Barcelona, em sembla que em van dir que era una barbaritat.
Sí, però llavors, clar, els organismes firals respectius van al darrere de la gent que genera, que pot organitzar aquest tipus de coses. Com us deia, el Congrés de Mòbils l'organitza l'Associació d'Operadores. Li ha fet-li subcontracte la gestió amb una empresa privada i llavors al darrere d'aquesta fira hi van les principals ciutats firals. Jo me'n recordo d'allò Barcelona, ciutat de fèries i congressos, doncs això. I Barcelona ha tingut el contracte des de l'any 2006. S'acaba, aquest any és el penúltim, encara el contracte té vigència fins al 2012, però...
El 2013.
La GSMA... contracta, fixa la seu en períodes de 4 anys i està, ara en aquests moments s'està discutint, està decidint una mica com el de les nominacions dels Oscars, diguéssim, quina ciutat allotjarà el Mobile World Congress entre el 2013 i el 2017. Les ciutats que, de fet, hi havia una candidatures olímpiques, absolutament. Hi havia com 6 o 7 ciutats, al final s'ha quedat amb 4, que són, a més de Barcelona, són Múnich, Milà i París, són les que...
Per què Europa? Això em té encuriosit. Perquè en un mercat en el qual els asiàtics fabriquen i els americans marquen línia,
per què
la fira és a Europa? Perquè tenim els millors bars i
els millors... és possible.
La distribució del poder econòmic ens toca el bar.
El Mobile World Congress, la GSMA té el Mobile World Congress Àsia. Hi ha una delegació,
hi ha una franquícia,
però no té tanta activitat, perquè aquí els asiàtics venen aquí i els europeus, en canvi, no van allà, igual que tampoc van a una versió americana que es diu CTIA, Computer, bueno, és igual, unes sigles que també es fa a Las Vegas.
Allò
és pels americans. Ja suposo que deu ser una mica d'aquí distància.
Però, per tant, estem competint 4 ciutats europees.
Sí. I així com fa un mes la brama que circulava era que tenia moltes possibilitats de guanyar-ho Múnich, la que circula ara és París. Es diu que el govern francès està fent pressió, però tampoc et podria concretar perquè no tinc més informació. Però això s'ha de decidir abans de l'estiu. Durant el mes de juny se sabrà si d'aquí 2 anys tots aquests 50.000 visitants tornen aquí.
Expliquen que un dels hàndicaps seriosos de Barcelona és precisament el famós tema de l'aeroport i les connexions intercontinentals, no? que és una de les potes coixes que tenim, que la gent ha de canviar d'avió per arribar a Barcelona, que això era...
Fa 2 anys l'organització va dir, quan fan els tip balanços de final de congrés, sempre diuen que estem molt satisfets, ens agrada molt, però s'hauria de millorar dues coses. El preu dels hotels...
Que això enguany s'ha pactat, és un preu pactat.
Sí, i una altra cosa era la seguretat.
Uf, això és més difícil.
Aquestes són les dues coses que els hi preocupaven fa 2 anys, o fins i tot l'any passat. Ja veurem a veure què és el que diuen aquest any. Jo el que sí he continuat veient aglomeracions importants. I aquest any, el dels hotels, doncs sí, va haver-hi un moment en què va semblar que s'havien disparat els preus, però en realitat quan rascaves veies que la gent que havia comprat les habitacions amb prou previsió les havia pagat a preu pactat i que llavors qui estava intentant forrar-se a l'últim moment eren els majoristes d'internet, precisament. Els majoristes d'habitacions d'hotel.
Bé, en qualsevol cas, si és així, te tocarà anar-te'n a París 4 dies, que tampoc està mal.
Més lluny.
Total,
més
car, en comptes potser de vindre a viure a Barcelona, vas a viure a París 4 dies.
No és el mateix. Pensa que a mi, la veritat és que estic molt content que es faci a Barcelona, perquè és pràcticament l'únic esdeveniment de tecnologia al qual puc anar amb metro. Perquè quan et dediques al sector tecnològic, o vas a Madrid... o vas a Estats Units o Europa per estar als actes. A Barcelona passen molt poques coses amb tecnologia. I això
sí, que passa que aquesta ha estat espectacular, perquè sempre recordo una de les velles polèmiques que tu també recordaràs, que era Fira de Barcelona trencant-se el cap sobre com podia derrotar a Simo, i òbviament, en fi, ara això són lligues, és a dir, això és la Champions, això de Barcelona, i Simó, no sé ni si es fa encara. I si
també s'ha transformat. És que el model de fira, el model de fira de, com a mínim, de consum, ja no té sentit, perquè si ja tu pots posar el teu catàleg a internet i pots fer les transaccions per internet, però quan es tracta d'aquest tipus d'operacions tan grans, llavors continua funcionant congressos com aquest, amb el qual ja la part d'exposició, doncs, bueno, hi ha de ser, però que el que hi ha al darrere són despatxos i molt negoci, no? Sí, sí.
Molt bé.
Us ho vaig explicant per Twitter.
Exactament, Albert Cuesta, encantats.
I Cover It Live, també.
Perdó?
I Cover It Live, també, no?
Sí, és una dèria que tinc, fer retransmissions en directe via live blog a la web dels esdeveniments que passen, molts dels que passen a Estats Units, els explico en català o en castellà.
A la web de l'internauta, www.internauta.cat, o a Vilaweb trobareu tots els enllaços de les moltíssimes coses que fa l'amic Albert Cuesta. Albert, gràcies per tornar a passar per ací.
A vosaltres.
No ho descriuré, però ho explicaré una. Deixa'm explicar una miqueta. Està carregant no sé quants mòbils ara mateix. Mentre xerràvem estava carregant-se mòbils i du una marca de HTC a la mà, com aquelles que te posen a la discoteca quan eixes a la nit. Que fa impressió, veure't l'HTC, no sé si és...
Sembla
com un xip implantat.
Avui aquest matí HTC ha presentat 3 mòbils i una tauleta, no, 5 mòbils, 3, 2 dels quals connectats directament amb Facebook, i una tauleta, i a l'entrar a la roda de premsa ens han tatuat. I també ets a dir
han posat el tambor.
Ens han posat el tambor, sí, sí, i a més ha sigut molt divertit perquè porten dies dient-nos que hi anem amb el codi de barres de registre, portat al mòbil per poder entrar. Quan hem arribat allà no ens han llegit el codi de barres, ens han mirat amb una llista i hem entrat com tothom. Però, i llavors ens han tatuat a l'entrar, no sé per què, perquè no m'han demanat que l'ensenyés en cap moment, i abans de sortir ens han segrestat, no ens han deixat sortir fins que s'ha acabat la presentació, que és una cosa bastant insòlita.
Que dur, no?
Sí, jo ho he trobat bastant insòlita, no havia passat mai.
Caram. Són les coses del... que havien quedat, que era World Mobile Congress?
Mobile World, Mobile World Congress. Mobile
jo sempre m'equivoqués.
Mobile World Congress.
D'acord. Les coses del Mobile World Congress, del qual hem parlat en este programa de l'Internauta, amb l'Albert Cuesta, i amb el Martí Crespo, i a l'altra banda dels vidres amb el Jordi Carreño. Com sempre, la setmana vinent, més coses a l'Internauta, seguirem posant context a la vida online i explicant-vos el que fa la gent amb internet i amb tots els catxarrets que es connecten a internet, que cada vegada això és més variat. Gràcies, Albert.
A disposar.
Gràcies, Martí.
A disposar.
Ens veurem la setmana vinent.
L'Internauta. El fem perquè podem.